Veus de casa, l'entrevista.
La terra que ja fem en el nostre dia a dia ha sigut recorreguda per molts altres molt abans. El 2015, les obres a la Nacional 340 van revelar una troballa única, el jaciment del Mas de Fabra, que des del seu descobriment ha propiciat troballes de diferents èpoques, algunes de les quals daten de tan enrere com l'edat de bronze. Per parlar d'aquest jaciment i tot el que comporta, comptem amb la presència de Pablo García, codirector de l'excavació arqueològica del Mas de Fabra. Pablo, benvingut.
Hola, bon dia, benvingut.
Bon dia. El primer que vull preguntar-te és per aquestes circumstàncies tan especials en les que es va trobar el jaciment, que deguera ser una gran sorpresa en la construcció d'una desviació de la carretera.
Exactament, el jaciment va ser trobat de forma, podríem dir, casual, encara que les obres estaven sotmeses a una vigilància arqueològica i, per tant, un company realitzant aquestes llavors de vigilància mitjançant la prospecció visual es va adonar que estaven apareguent restes arqueològiques en este punt i se va decidir fer una excavació arqueològica, en este cas, nosaltres comentem, de salvament, en el tram afectat per esta ampliació de la carretera, i els resultats, la veritat, és que van ser ja esperançadors des del primer moment. Per este motiu, ara, diguem-ne que hem començat una nova campanya d'excavacions.
Molt bé. I el fet de que es trobara en un espai que era un camp de cultiu i enmig d'un projecte de construcció, va afectar l'estat en el que es trobaven les peces?
No, exactament. L'excavació del 2015 ja se troben les peces com estaven. No havien estat tan afectades per les obres de la carretera que s'estaven realitzant el mateix any. Ja havien estat afectades d'abans, tant per llavors de conreu, dels propis camps, que eren oliveres, com de la pròpia construcció de la Nacional 340, ja fa molts anys, que segurament va afectar el jaciment. La variant, la Nacional 340 té moltes variants. En aquest cas, aquesta variant sí que pensem que va afectar el jaciment. El que passa és que la carretera se va fer en una època en la que no hi havia vigilància arqueològica i són unes restes que són difícils de veure. Diguem-ne que ha de ser una persona especialitzada, un arqueòleg en aquest cas, el que les identifique, perquè no estem parlant de grans construccions, sinó que d'un assentament rural que deixa, diguem-ne, menys pistes del que podria ser el jaciment, que creiem que és l'explicació per a que no, en aquell moment no se localitzaren les restes.
I tinc curiositat per aquesta figura de que fa la vigilància arqueològica. Està present en totes les construccions, en terrenys, o sols quan veu un indici d'algun possible jaciment?
Està present en algun tipus d'obres, en totes no. Per exemple, si hi ha un camp que se va a conrear sobre un jaciment arqueològic o se va a canviar l'ús, no, la llei no obliga que hi hagi un arqueòleg. En canvi, en les construccions lineals, com pugui ser una carretera o un parc eòlic, un parc solar, sí que hi ha dos punts en què l'arqueòleg està present. Un és la declaració d'impacte ambiental, que s'ha de fer una valoració de l'afecció patrimonial, i l'altre és en el mateix moviment de terra. La Direcció Territorial de Cultura, en la seva inspecció, determina quines obres necessiten d'un arqueòleg i quines no. En aquest cas, les obres que són lineals, com puguen ser carreteres, com puguen ser gasoductes, normalment contenen la presència d'un arqueòleg que fa una vigilància dels moviments de terra per tal de localitzar jaciments, com és el cas del Mas de Fabra, que no estigueren inventariats o no s'estiguera consciència de la seva existència. Per tant, les vigilàncies són importants i diguem-ne que aporten dades que, si no fora per una presència directa i diguem-ne en camp, seria impossible de documentar.
Clar, és una figura molt important, la veritat. I volia preguntar-te també què és el que, tornant al jaciment del Mas de Fabra, què és el que la fa una troballa tan única, tan particular?
És una troballa important per el moment cronològic en el que se situen les restes més antigues. L'excavació que estem portant a terme ara mateixa és una continuació de la que se va portar a terme l'any 2015, i hem documentat diferents estructures que es queden fetxades entre el segle 8 i 6. Són dos, és un moment d'ocupació del territori poc conegut. És el trànsit entre el final de l'edat del bronze i l'inici de l'edat del ferro, que l'edat del ferro en les nostres comarques la coneguem com la cultura ibèrica, i així, precisament, tenim el Puig de la Nau, que és un jaciment insigne, diguem-ne que molt conegut en la història de la investigació, que és un bon exemple d'aquestes cultures ibèriques. I diguem-ne que el Mas de Fabra representa el pas intermig entre el final de l'edat del bronze i l'inici de l'edat del ferro. De fet, entre els materials arqueològics destaca que continua apareguent ceràmica a mà, feta una tecnologia a mà, però ja comencen a aparèixer ceràmiques a torn. En aquest cas, les ceràmiques a torn, sempre la història de la investigació ens ha comentat que és una entrada que ve a partir de les colonitzacions fenícies i griegues. En el nostre cas, estem identificant ceràmiques de producció fenícia i és una qüestió que fa molt interessant el jaciment, a més de que està, és un jaciment que està en pla. Els jaciments ibèrics, els més importants, no tots, evidentment hi ha molts jaciments ibèrics en pla, però els jaciments ibèrics sempre s'havien associat a ocupacions de grans poblats fortificats que estaven en el cim de muntanyes. I en aquest cas, a l'estar en pla, segurament un llogaret, és un assentament modest, però que aporta moltíssima informació d'aquest trànsit del final de la, del ferro, del final de l'edat del bronze a l'inici de l'edat del ferro, i que el fa especialment interessant.
Molt bé, i a més és una mescla d'èpoques, d'aquest final de l'edat de bronze, al principi de l'edat de ferro, i també s'han trobat peces de l'època andalusí, no?
Sí, sí, és una sorpresa al fer una apertura en extensió del lloc on es trobava el jaciment. Hem fet una gran apertura i el que hem documentat és que la totalitat de les sitges, algunes fosses, inclús el que pareixen ser restes de conreu de raïm, de vinya, pareix que pertanyen tots a l'època andalusina. De les sitges no hi ha cap dubte, és els materials que estan reomplint aquestes estructures que servien per a guardar el gra de blat, però que quan s'amortitzen, quan deixen de tenir utilitat, són servides com a efemers. I als arqueòlegs els efemers ens encanten, ens aporten moltíssima informació, i el que hem vist és que tots els materials són de segle X, segle XI, ja després de Crist. No té res a veure en aquests materials del segle VIII, VI abans de Crist, que estan immediats, estan pràcticament ocupant el mateix espai, el que vol dir que és un espai que va ser ocupat en diverses èpoques. Apareixen algunes ceràmiques d'època romana, d'altres cronologies, però les estructures que hem trobat fins a dia d'avui, les excavacions van començar en novembre, ara estem en gener i esperem estar uns quants mesos més, tenim per el moment dos moments d'ocupació molt clars. Este moment prehistòric del segle VIII al VI i un moment posterior, andalusí, ja del segle X-XI després de Crist.
I llavors el fet de que siguin troballes d'èpoques tan diferents en una zona tan similar significa que s'han seguit utilitzant, que han seguit tenint interès, no?, per a la gent.
Significa que és un lloc que en el qual es pot cultivar. Tant les ocupacions prehistòriques com les històriques es vinculen a activitats agropecuàries. El que passa és que n'hi ha un moment en el que la zona no està habitada, que és molt llarg, és pràcticament més d'un mil·lenni, i les ocupacions diuen que no són seguides, però que és un lloc que ofereix, de fet, en l'actualitat, és un lloc que està molt conreat per diferents tipus de cultius, tarongers, per supost carxofes, i nosaltres en el nostre terreny hi ha en oliveres i en el del voltant està en taronger. Ho diré, és un lloc que permet el seu conreu i que és productiu.
Molt bé. En els objectes que heu trobat inclouen lots de ceràmica, com he explicat, realitzada a mà i a torn, elements metàl·lics de bronze, peces de teler... Són peces que imagino que formaven part del dia a dia per a aquestes societats antigues. Què ens ensenyen aquestes peces de la seva vida, del seu dia a dia?
Precisament el que ens ensenyen és un poc el dia a dia. Les peces de teler, el que ens estan comentant és que se feien teixits en el mateix poblat, que és una qüestió que continuarà i que fins fa molts pocs anys qualsevol que tinga una àvia que siga major li dirà que feia els jerseis i les teles, i en aquest cas sabem que se feien en el propi jaciment. Perquè respecte als objectes de metall, encara no tenim clar si s'estan elaborant en el mateix jaciment o són fruit d'intercanvis. És un moment en el que els intercanvis es produeixen a nivell de pràcticament tot el Mediterrani i és molt fàcil intercanviar una peça per una altra. No tant en monedes, seria més el que coneguem com el trueque, les monedes són posteriors, en aquesta època en Grècia diguem-ne que estan a punt de ja d'aparèixer i tal, però en la península ibèrica encara no hi ha monedes, serien trueques, i el que pensem és que alguns objectes de prestigi, que tampoc són molt abundants, arribarien al jaciment per aquest tipus de comerç. I de la resta, el que tinguem són les restes de fauna, solen ser restes de fauna consumida, però també ens aporten molta informació sobre el tipus de bestiar que tindrien, que en cada època és diferent. També els anàlisis de carpologia i d'antracologia, que són dues especialitats de l'arqueologia que estudien tant els carbons com les llavors, el que estan dient és què conreaen i quin era el bosc que tindrien al voltant, i algunes disciplines més que anirem incorporant a mesura que vagin apareguent restes d'altres tipus que estem valorant en aquests moments, temes de, per exemple, d'estudis sedimentològics, de veure com el jaciment s'ha anat colmatant, però estem valorant en aquest moment fins a quin punt fer més estudis o no fer-ne.
Molt bé. I a partir d'aquesta pregunta, ens podries dir, per exemple, els antics ibers d'aquesta època de final de bronze, principi de la de ferro, què cultivaven, a quins animals cuidaven, com era el seu dia a dia?
Els ramats, bàsicament, són els ramats i els cultius, fins a l'arribada de la corona a Amèrica, pràcticament són els mateixos. I des de l'arribada del Neolític, els cultius són cultius molt elementals. Els blats, són ordis, i els animals que s'utilitzen sempre, ovella, cabra, per suposat, bòvids i cavalls i porcs. I tota esta gamma d'elements domèstics completada amb la cacera i la recol·lecció de tot tipus de fruits que la natura puga aportar, i la cacera, per exemple, d'espècies com el cèrvol. En una de les sitges andalusines van trobar un cèrvol pràcticament sencer, li faltaven les banyes, que és les banyes són molt valioses per a fer qualsevol tipus d'útil, dins d'una sitja. Bueno, i és un element que no és domèstic, és salvatge, però que la cacera, pues, pràcticament fins avui en dia, continua complementant l'activitat econòmica.
A l'hora d'acreditar a quina època pertany un objecte, quin procés seguiu? És a través d'un estudi visual, a través d'algun mètode químic? Ens pots explicar un poc això?
Pues és una barreja dels dos. Hi ha dues formes d'establir la cronologia d'un jaciment o d'una peça arqueològica. Les cronologies sobre el jaciment se fan a través de l'estudi de les peces. La primera, la més bàsica, és la classificació tipològica. Els arqueòlegs ens agrada classificar-ho tot, tot que estar en una taula de referència tipològica, i a partir d'aquestes taules tipològiques establir la cronologia. En cada moment de la història hi ha una forma, per exemple, de fer els objectes en concret. Nosaltres, diguem-ne, l'útil que més estudiem en aquest cas, en aquest tipus de jaciment, és la ceràmica. La ceràmica és un element que perdura molts anys, és quasi indestructible, i que aporta molta informació a partir de la seva morfologia, tecnologia i decoració. Principalment a partir de l'estudi de les ceràmiques, en aquests tres components, tecnologia, morfologia, que és la tipologia, i la decoració, establim la cronologia de cada un dels moments. Per exemple, hem parlat de les sitges aquestes per a guardar blat. Les sitges estan plenes de fem, però este fem té molta ceràmica, i el que hem establit és que aquestes ceràmiques són del segle XI. Per què? Perquè hi ha una forma específica de fer les ceràmiques en cada moment, i en el segle XI, en el món andalusí, en la península ibèrica, i sobretot en esta part de la Mediterrània, se fan les olles, en este cas, d'una forma específica. En canvi, en la prehistòria, des del neolític, des de l'aparició de la ceràmica, també veiem que hi ha una evolució tipològica i de les decoracions des dels primers moments, on se fan unes decoracions específiques, fins al final de l'edat del bronze, en les quals ja no, les ceràmiques ja no presenten unes decoracions tan precises i la vaixella de luxe se va substituint per una vaixella a torn. Per exemple, entonces, esta primera forma de datar, diguem-ne que és la tipologia. Després hi ha una segona forma, que en este jaciment també anem a utilitzar, que és el radiocarboni. Les datacions radiomètriques, a partir del, com el carboni 14, que tot el món li sonarà, que és el carboni 14. Carboni 14, bueno, és un procés de datació per elements químics que és complex d'explicar, però bueno, bàsicament el que implica és que tot ser viu absorbís carboni 14 de l'atmosfera mentre està viu, i quan deixa d'estar en vida, tant una persona, un animal com una planta, deixa d'absorbir o deixa d'absorbir en les quantitats que absorbia el carboni 14 quan estava viu este tipus d'element isotòpic que està en l'atmosfera. I qualsevol mostra, no, qualsevol no, qualsevol mostra que estigui conservada, que siga de vida, per exemple, un os o un gra de blat, però el gra de blat ha d'estar carbonitzat, perquè la pell humana, els elements vegetals, la carn, totes aquestes coses, al pas del temps, se degraden i acaben desapareguent, però si estan carbonitzats, no. I els ossos tampoc. Es poden enviar a un laboratori, en el cas dels ossos, per exemple, d'ovelles o de cabres, que solen fer les datacions, el col·làgen conserva el carboni, i en el cas de cereals carbonitzats també se conserva el carboni. I els teus laboratoris el que te diuen és quants anys fa que aquest element va deixar d'estar viu. I és una metodologia que també s'utilitza molt en cronologia, sobretot per històriques, no tant històriques, que les tipologies de ceràmica ja estan molt ben estandarditzades. Per exemple, en època romana podem establir exactament en quin moment és cada producció de cada taller, inclús. I hi ha l'aparició de les monedes. Les monedes són pràcticament datacions radiocarbòniques. En el nostre jaciment d'època andalusina no tenim monedes per el moment, i de l'època prehistòrica no n'hi ha monedes. Per tant, el radiocarboni serà una herramienta que utilitzarem per tal d'establir una cronologia més precisa. Ho farem en moments més avançats. Escollirem què volem datar quan hàgim acabat les excavacions arqueològiques.
I quina part d'aquesta recerca es fa in situ i quina part la traslladeu a un laboratori o a un lloc d'investigació més especialitzat?
No, els inventaris i les catalogacions de les peces les solen fer en laboratoris, en aquest cas en el museu. Així en Benicarló té unes instal·lacions magnífiques que estem utilitzant, i així el que se fa és la catalogació, l'inventari i l'estudi dels materials arqueològics. El que és la neteja se pot fer en el mateix jaciment. I després, per tal de fer datacions radiocarbòniques, són laboratoris molt especialitzats, que estan, pues, estan en alguns en el Regne Unit, altres estan en els Estats Units, en Alemanya, en Sevilla teníem un, així, teníem un que era el CSIC. Bé, pues, ja escollirem què se datarà i a on s'envia en el moment en el que vegem quines són les necessitats d'investigació del jaciment. Si tenim clara la cronologia a partir del reste arqueològiques, no cal fer radiocarboni. Si tenim dubtes, pues, suposo que sí que utilitzarem esta eina com utilitzem altres. Els arqueòlegs tenim ara un ventall d'eines científiques del que diguem del món de l'arqueometria que en aquest cas utilitzem cada una segons es convinga.
Resulta fascinant aprendre com a partir d'unes restes se poden saber tantes coses de com era la vida abans que nosaltres. Tinc molta curiositat per a través de quins processos els arqueòlegs aneu trobant aquest sentit, el que trobeu. Ens pots explicar un poc?
Bueno, els arqueòlegs el que ens dediquem és a estudiar el passat a partir de les restes de cultura material. I la cultura material entesa en un ampli espectre. Avui en dia és impossible que una única persona puga estudiar un jaciment de forma integral, i el que fem, diguem-ne, és crear equips de treball, i en este cas nosaltres el que tenim és la col·laboració d'especialistes de la Diputació de Castelló, que en este cas Artur Oliver i Gustavo Aguilella estan col·laborant en la direcció, i després tenim especialistes, en este cas de la Universitat de València, que seran els que faran els estudis antracològics i carpològics i bueno, una sèrie d'especialistes. I com podem finalment fer un discurs històric, bueno, juntant totes les dades, no? Cada un, diguem-ne, que se dedica a una d'aquestes branques de l'arqueologia i després, diguem-ne, que la coordinació, en aquest cas una tasca meua, és interpretar totes les dades conjuntament i de forma correcta. També és molt important el treball de camp. En aquest cas, el treball de camp estem portant l'Ajuntament amb David López Serrano, l'altre arqueòleg que està portant els treballs en el camp, i diguem-ne que se fa una documentació exhaustiva de cada estrat, de cada resta arqueològica, n'hi ha que situar-la exactament en el lloc on va aparèixer, tant en espacialment com en altura, i després se fa una interpretació conjunta en la qual, a partir de les restes que ens han aparegut, poder interpretar cada espai quina funció tenia i en quin moment en concret. És difícil, n'hi ha jaciments que per exemple, s'han cremat i són una joia per a un arqueòleg perquè està tot en el lloc. En aquest cas, en el Mas de Fabra, pareix que l'abandonament podria ser més ordenat i se van emportant totes les parts de l'aixovar, no? Diguem-ne, o de la vaixella domèstica i de les elements que puguen tenir valor i diguem-ne que els resultats sempre són un poc més difícils d'interpretar. Això és lo lògic, i ahir els arqueòlegs és on més feina tenim i on més treballem.
Claro, perquè quan ocorreix una catàstrofe com un incendi o com un volcà en erupció, com va passar a Pompeia, m'imagino que, com has dit, ho deixa tot tal com està i no tens que anar reconstruint a poc què ha passat, qui ha estat ací, els objectes de valor que han desaparegut o que no...
Exactament. Cada jaciment és particular i com a tal n'hi ha que tractar-lo. Cada jaciment mereix un projecte particular, encara que la metodologia és compartida, i el tipus de resta que pot aparèixer en tant a nivell quantitatiu com qualitatiu moltes vegades depèn d'aspectes com se va abandonar o si van tindre la desgràcia de que el jaciment va ser cremat o va ser expoliat. Bueno, són diferents qüestions que l'arqueòleg té que anar esbrinant i que en cada cas aporta una informació diferent. Els arqueòlegs sempre preferim que el jaciment s'abandoni de forma abrupta, no tant els que van poblar el jaciment, com en aquest cas el Mas de Fabra.
Molt bé. I llavors, quins diries que són els reptes principals que vos heu trobat en el Mas de Fabra?
Bueno, el Mas de Fabra, per el moment, el repte és interpretar el jaciment correctament, saber quin tipus de construccions hi ha en el segle VII i VIII, i també les diferents fases. 200-300 anys d'ocupació, no sabrem si serà tant, suposem que serà un poc menys, donen per a diferents etapes en les quals hi ha estances que deixen de ser utilitzades, altres que són reformades, i ahí és un repte per a l'arqueòleg saber exactament a quin moment pertany cada una. I després interpretar el jaciment en conjunt. Ja us dic, per ells seria el que ara consideraríem una masia rural, no tant un poblat com el Puig de la Nau, que és un poblat amb moltes persones, amb moltes unitats domèstiques. En aquest cas, pareix que estem en un número d'habitants limitat, però que molt interessant, en el sentit del que diem-ne que la informació ens aporta una forma d'ocupar el territori que és diferent a la que estàvem veient en moments posteriors i precedents.
Molt bé. I encara teniu, has comentat que encara teniu mesos de treball. Què espereu trobar aquests mesos? Quins objectius teniu plantejats?
Arqueologia és difícil saber què te vas a trobar. Mm-hmm. Però en aquest cas, el que esperem trobar ara és la totalitat de la edificació, masia, no sé com dir-li, llogaret, i un poc comparar les dades de la nostra intervenció en la intervenció anterior de 2015 per tal de veure si podem fer una proposta interpretativa més acurada. No tant a nivell cronològic com poder ser espacial. Intentar interpretar bé les restes que ja apuntaven a aquesta primera intervenció. Veurem quins són els resultats, perquè també som conscients de que la variant de la carretera ha afectat el jaciment i són restes que no se podran recuperar mai, i per tant la proposta interpretativa ha de considerar totes aquestes qüestions que ens han afectat, diferents intervencions, diferents moments i una afecció sobre el jaciment per una infraestructura contemporània que en el moment en què se va fer era inevitable.
Molt bé. Un cop acabeu tota aquesta feina, un cop s'acabe l'actuació al jaciment del Mas de Fabra, on podrem aprendre sobre aquestes peces? On podrem anar a veure-les?
Aquesta és una qüestió que està oberta. El que és les restes arqueològiques mobles, el que serien ceràmiques, fauna, metalls, armament, tot el que pugui aparèixer, es podran observar en el mateix museu de Benicarló. Evidentment, el depòsit dels materials se farà així, és un museu reconegut en el qual se poden dipositar materials arqueològics i tots els materials que recuperem, diguem-ne, que seran depositats de forma ordenada en la casa, en el museu de Benicarló. I a nivell de visitar el jaciment per a interpretar-lo en el mateix lloc on van aparèixer les restes arqueològiques, com se fa al Puig de la Nau, ahir sí que valorarem en el futur fins a quin punt és visitable o no és visitable. Hi ha jaciments que permeten posar-los en valor de forma ràpida i són molt il·lustratius del període que volem mostrar a tothom, a la població en general, i altres que no ho permeten. En aquest cas tenim restes d'estructures, tant de l'edat del ferro, bronze final, com d'època andalusina. Bé, això és una qüestió que se valorarà al finalitzar les actuacions. Sí, val la pena posar en valor el jaciment i fer-lo visitable, se farà, l'Ajuntament està decidit. Si pensem que les restes són molt interessants des del punt de vista acadèmic, que no hi ha dubte d'esta vessant, tots estem d'acord en que el jaciment és molt interessant, però tal volta no permeta una posada en valor clara, se valorarà. Pensem que sí, pensem que se podrà mostrar les restes arqueològiques en el museu i que si se vol, se podrà posar en valor el jaciment i fer una visita. El jaciment està molt prou del Puig de la Nau i se podria fer tal volta una visita conjunta. Ja, és una qüestió que jo crec que és millor que me la preguntes d'ací 3 mesos.
Doncs moltes gràcies, Pablo García, responsable del jaciment del Mas de Fabra, per vindre a respondre als nostres dubtes.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i sempre ens agrada molt compartir les dades que anem generant amb tothom i espero que poder donar més dades en el futur. Moltes gràcies.
Gràcies. Esperem impacientment el moment que arribi de saber més de tot aquest jaciment.